Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 5, molt bona tarda. Segons acabem de saber, els líders dels partits partidaris de la consulta s'han reunit aquest migdia al Palau de Pedralbes de Barcelona per perfilar què es pot fer el 9 de novembre. Així ho han confirmat fonts coneixedores de les converses que recull el diari Ara en la seva edició digital ara.cat. Aquesta cimera ha reunit els negociadors de Convergència i Unió, Esquerra, Iniciativa i la CUP amb el govern. Tots han valorat si encara hi ha temps per desplegar els preparatius de la consulta o si cal buscar alternatives. Està en bon punt, sapiguem més dades sobre aquesta reunió, us les anirem comentant. D'altra banda, us expliquem que la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial ha decidit finalment per 4-3 no penalitzar el jutge Santiago Vidal per haver participat en la redacció d'una Constitució catalana i no el suspendrà, doncs, cautelarment. Això sí, ajorna la decisió mentre es tramiti l'expedient disciplinari obert contra ell per dues faltes molt greus per haver estat un dels redactors d'aquesta Constitució catalana. No s'ha acollit d'aquesta manera la proposta del promotor de l'acció disciplinària, Antonio Jesús Fonseca Herrero, d'apartar-lo durant 6 mesos provisionalment del poder judicial, de la carrera judicial. I el president del Consell Assessor per la Transició Nacional, Carles Viver i Pi-Sunyer, veu complicat que el Tribunal Constitucional aixequi la suspensió de la consulta i la llei catalana o dicti sentència abans del 9-N. Per tant, fer la consulta seria, segons ell, il·legal. Ha dit Pi-Sunyer que la sortida més assenyada seria unes eleccions plebiscitàries que donin pas a una declaració unilateral d'independència si hi ha majoria al Parlament. I Evo Morales, actual president de Bolívia, ha guanyat clarament les eleccions presidencials amb gairebé el 60% dels vots. Quan es confirmi aquest percentatge, també es ratificarà que no cal segona volta per la reelecció d'Evo Morales. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el Toni Guerrero i el seu equip en el programa Estem amb tu.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Cada dimecres, a partir de les 9 del matí, dins de la Fórmula Estel, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini del Manantial de la Salut, els teus herbolaris a Barcelona. Naturalment, doctor Pros, els dimecres dins de la Fórmula Estel, a partir de les 9 del matí.
Ja torna l'Animalada, el saló solidari per gats i gossos abandonats que t'estan esperant a la seva passarel·la. Gaudiràs i participaràs de moltes activitats al voltant dels animals i la natura. Saps que celebrem el 10è aniversari? No t'ho perdis, vine a l'Animalada, on grans i petits gaudiran d'un ambient molt especial i diferent. Sant Jordi Club, del 17 al 19 d'octubre. Palau Sant Jordi. Troba'ns als cercadors.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Estàs escoltant Fórmula Estel, dedicats a la bona música.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Són les 5 i 4 minuts. De dilluns a divendres, a aquesta hora, estem amb tu. I molt agraïts perquè tots vosaltres també esteu amb nosaltres. En Lluís Torrelles avui està fent un màster i per tant no està aquí amb nosaltres, però sí que està, i molt puntual, la Natàlia Cuadrado. Natàlia, benvinguda, bona tarda.
Moltes gràcies, bon dia, Toni.
Ecodutxa patrocina Catalunya al dia.
Respecte a l'Ebola a Espanya, el comitè científic assegura que Teresa Romero segueix greu però estable i que és l'única persona que pot contagiar la malaltia, ja que els seus contactes no tenen símptomes. Aquesta setmana serà decisiva per saber si se celebrarà la consulta sobre la independència del 9 de novembre. El president de les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha presentat avui la seva renúncia oficial al càrrec, asfixiat per la corrupció. El 52% registrat a les targetes opaques és de temps d'oci. El pilot Marc Márquez aconsegueix el seu segon títol de campió del món de MotoGP al Gran Premi del Japó. Jean Tirole guardonat amb el Premi Nobel d'Economia 2014. Bolívia reelegeix a Evo Morales per a un tercer mandat. Detingut un professor de primària de Molins de Rei per corrupció de menors.
I la notícia alegre del dia?
Tenim bona notícia del dia i és que els científics de Barcelona es llancen al ball per recaptar fons. Més de 100 persones han col·laborat en un videoclip en el qual els tubs d'assaig es converteixen en improvisades trompetes i els científics són ballarins.
Ecodutxa ha patrocinat Catalunya al dia. Ecodutxa, 93 18 82 400. 3w.ecodutxa.cat.
Molt bé, Natàlia, m'estava, no?
Se m'ha colat.
No, que són les coses del directe. Natàlia, anem doncs a recordar els nostres oients, els correus, el telèfon, etc, etc.
Sí, per contactar amb nosaltres ens poden trucar al telèfon 93 409 27 71, 93 409 27 71, o bé escriure'ns un correu a estemamtu@radioestel.cat.
I si es volen, ah, bueno, exactament, aquest és el correu perquè puguin contactar també amb nosaltres els oients de Estem amb tu, aquí a Radio Estel. Se'n recorden vostès d'aquest telèfon? 93 188 2400 93 188 2400 Atenció perquè aquest telèfon és del Ecodutxa i té prèmit. Recordin, 93 188 2400. Andrés Martín, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Toni.
Bueno, pues bienvenido y, como siempre, en directo, el espacio de Ecodutxa.
Muchas gracias.
Rapidez, eficacia, es lo que define, pero muchas cosas más también, a Ecodutxa.
Sí, bueno, nosotros recomendamos Ecodutxa por la experiencia, Toni, que son 4.000 instalaciones al año entre la delegación de Madrid y Barcelona. Por calidad, porque todos nuestros productos pasan por un riguroso control de calidad, los platos tienen que ser totalmente antideslizantes y las mamparas de cristal templado de alta seguridad.
¿Y en Ecoducha? No, perdón, te escucho, Andrés.
Y te decía también que por precio, 549 euros iba incluido, el mejor del mercado.
Bueno, parece increíble, pero es verdad. Lo repetimos, 549 euros, todo iba incluido.
¿Eh? Exactamente, iba incluido.
Bueno, ¿y cómo os lo hacéis para poder conseguir, naturalmente, pues que sea tan económico el trasvase, ¿no?, de bañera a ducha de Ecoducha?
Bueno, pues principalmente por estas 4.000 instalaciones que hacemos al año, Toni, que lo que conlleva es que compremos mucho más barato, ¿no? Al hacer muchos cambios, pues nos permite contratar platos de ducha, azulejos, todo, mucho más barato.
Trabajar con estos precios no quiere decir que también trabajáis con los mejores fabricantes y también distribuidores.
Sí, exactamente. Todos nuestros distribuidores son españoles, son fabricantes de aquí, incluso nosotros somos fabricantes de nuestros propios platos. Y bueno, también mencionar, si te parece bien, la financiación, que estamos financiando a 3 meses sin ningún tipo de interés.
¿Las personas más jóvenes que nos están escuchando en este instante demandan también vuestros servicios?
Sí, sí. Son personas mayores, personas jóvenes. El cambio de la bañera por el plato de ducha, pues es un cambio que es muy común ahora, es una reforma muy común. Y bueno, pues se nota mucho, es un cambio radical, ¿no?, para el baño.
Bueno, son muchos los oyentes que se ponen en contacto con nosotros, querido Andrés, y nos remiten que te haga esta pregunta. Es decir, aparte del cambio de la bañera por la ducha, ¿hacéis también otro tipo de reparaciones?
Sí, nosotros hacemos baños completos, hacemos cocinas, hacemos reformas integrales, bueno, pues todo tipo de obras y reformas, ¿no?
Y todo eso también con los mejores precios.
Con los mejores precios y, como te comentaba antes, financiado siempre para la comodidad del cliente, ¿no?
¿Fue muy difícil escoger y que estuviera de acuerdo Bertín Osborne como imagen de la empresa?
Sí, bueno, Bertín lo que tiene es que llega muy bien al público. Es una persona que con este tipo de obras se vuelca, porque son ayudas sobre todo a mayores. Y bueno, pues es un tipo fenomenal, ¿no?, que cae muy bien a la sociedad.
El obsequio para hoy, a partir de este instante, nuestros oyentes, son nuestros oyentes que os truquen por teléfono, a través del 93 188 2400, ¿quién es?
Pues mira, lo sé que tenemos para hoy, Tony, si te parece bien, para todas las llamadas que entren entre hoy y mañana y que realicen el cambio, les vamos a regalar una columna de ducha.
Tan sol per informació. 93-188-2400, 93-188-2400. Andrés, un fuerte abrazo y hasta el próximo día.
Un abrazo, muchas gracias.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Atenció, senyores i senyors, perquè avui és dilluns i avui ens acompanya l'Antonio Bolinches, el nostre estimat amic i psicòleg, i que ja està aquí als estudis de Ràdio Estel. Antoni, benvingut i bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Bé, anem a donar el telèfon perquè estic segur que avui trucaran també. Ja saben també els nostres oients que sempre que truquen després hi ha un sorteig i, per tant, també hi ha algun premi per vostès. El telèfon per parlar o per preguntar a l'Antonio Bolinches, recordin, és el 93-409-2771. 93-409-2771. I avui, estimat Antonio, anem a parlar de l'amor?
Em sembla bé, sí. I del meu tercer llibre, L'art d'enamorar, que precisament és també el meu llibre més traduït, perquè ara la meva agent literària m'ha comentat que el publicaven també a Corea.
O sigui, enhorabona.
És un llibre. Però és un tema per la reflexió, no? Per què tan Occident, perquè està també en japonès, o sigui, per què tan Occident com Orient està receptiu a un missatge com l'art d'enamorar, tal com el plantejo jo des de la psicologia humanista, que té molt a veure amb l'humanisme cristià, que és que l'art d'enamorar és l'art de millorar. I clar, i això, evidentment, qualsevol cultura, qualsevol sensibilitat, qualsevol persona se n'adona que no podem anar a l'amor neuròticament perquè ens estimin, sinó que hem d'anar a l'amor a partir de que nosaltres ens estimem prou, i d'aquesta manera el que fem és captar l'interès de terceres persones. Per això la idea força del llibre crec que és un missatge universal, i és que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Si tu millores, enamores, i si no millores, curiosament, quan més necessitis que t'estimin per tenir tu una bona autoestima, menys t'estimen, perquè la gent no ens estima per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que portem a les relacions.
Bueno, segurament no té res que veure amb l'amor, jo per això t'estimo tant, no? Perquè sempre que vens als meus programes, doncs llavors funciona tot a les mil meravelles, i per tant, senyores i senyors, la pregunta que fem avui perquè ens puguin trucar, si a part de voler preguntar alguna cosa a l'Antoni, ens poden dir també què pensen vostès de l'amor. Aquesta és la pregunta. Com veuen vostès a l'amor? Com els ha sentat a vostès estar enamorats? Què creuen vostès o què esperen de l'amor? 93-409-2771.
Plauta deia que l'amor és tan ric en mel com en fel. Aquest és el gran problema de l'amor.
Repeteix aquesta frase,
sí,
sisplau.
Que l'amor és tan ric en mel com en fel. El amor és tan ric en miel com en gel.
Jo crec que tots som una mica romàntics, no?
És una necessitat quasi bioquímica, biològica. El que passa que hem trivialitzat tant a l'amor que l'hem reconvertit en un intercanvi sexual que el que fa és treure qualitat a l'amor i desensibilitzar, curiosament, la sexualitat. Per això la majoria de les persones prefereixen una sexualitat contextualitzada amb l'amor i, evidentment, tots volem gaudir d'aquest sentiment que està fonamentalment relacionat amb una de les tres fonts de la felicitat, que són les que, d'alguna manera, defensem els humanistes, que vam parlar fa 15 dies sobre el meu llibre La felicitat personal. Si recordes, parlàvem dels tres grans facilitadors: la congruència interna, o sigui, resoldre les contradiccions; la realització personal, o sigui, expressar amb allò que fem una part essencial del que som, de les nostres qualitats, facultats i capacitats; i tercer factor, l'amor harmònic. Encara que aquí hi ha una diferència de gènere. O sigui, la majoria d'homes posen en primer lloc la realització personal i després posen l'amor harmònic. En canvi, la majoria de dones posen primer l'amor harmònic i després la realització personal.
Com pots definir, Antonio, l'home atractiu?
Pues mira, és aquest home que ha tingut la capacitat de millorar-se. I a més, fent una mica de joc de paraules, podríem dir que a l'home que agrada a les dones és aquell que és prou bo com perquè la dona es senti estimada i prou dolent, entre cometes, com perquè el desitgin. O sigui, la persona que és bona, tal com l'entenia Machado, ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Perquè hi ha molta gent que és bona només per buscar el recolzament del proisme. I si jo sóc bo i m'inferioritzo perquè tu m'acceptis o m'estimis, tu no m'estimaràs, perquè la dona s'enamora admirativament. Per tant, he de ser bo d'una manera bona. I això vol dir ser bo utilitzant la intel·ligència constructiva, que és un dels trets fonamentals de la teoria de la realització personal, que ens ajuda també alhora a assolir l'amor harmònic. Perquè el que fem és utilitzar bé la intel·ligència. Què és la intel·ligència constructiva? És molt senzill. Si jo, amb la meva intel·ligència, et faig sentir bé a tu, tu, si tens una certa simpatia física per mi, et pots enamorar. Però si jo, amb la meva intel·ligència, et faig sentir malament, evidentment aquesta intel·ligència destructiva no m'ajuda a enamorar. Ara bé, per què les persones, sabent que la intel·ligència que ens convé és la intel·ligència constructiva, més vegades de les adequades utilitzem la destructiva? Molt senzill, perquè estem en un món competitiu on volem estar per sobre del proisme, volem primar per sobre dels altres, volem imposar les nostres raons i volem que el nostre referent de comportament serveixi de referent al proisme. Però això no és propi de les persones madures. Per això, una vegada més, el gran missatge és que l'art d'enamorar és l'art de millorar, perquè millorar ens ajuda a madurar i madurar ens ajuda a enamorar.
Per què hi ha persones, Antonio, que volen estar soles?
Aviam, hi ha poques persones...
Perdona que m'interrompeixi, potser no vol dir soles sempre, no? Però tu estàs a casa teva, jo estic a casa meva.
Bona reflexió. Aviam, el que jo he tipificat tant a l'art d'enamorar com a amor al segon intent de la parella no convivencial, el que els americans diuen a part together, és perquè normalment són parelles de segona o tercera generació. O sigui, vol dir parelles que ja han tingut altres parelles anteriors i ells tenen un compromís de dedicació. Aleshores, la millor combinació per les parelles de segona o tercera generació que tenen responsabilitats prèvies i les dues parts tenen fills petits, per exemple, una, podríem dir, precaució per preservar el seu amor, curiosament, és no cremar amb una convivència imposada que quasi sempre els fills respectius rivalitzen per cridar l'atenció dels seus parents directes, la qual cosa dificulta una bona harmonització de la parella i de la família. Per això, les parelles que estan preparades per conviure amb segona o tercera generació són les que saben gestionar bé la vida quotidiana, i la persona madura sap quan està en condicions de poder conviure o quan està en millors condicions de ser parella no convivencial, que tenen el mateix compromís. S'estimen igual, es recolzen igual, tenen el mateix grau de fidelitat, l'única cosa que comparteixen la dedicació a la nova parella amb la seva implicació amb les famílies d'origen, que di sempre els fills, o també poden ser els pares. Tu imagina't, Toni, que has de cuidar els teus pares i coneixes a una dona que ha de cuidar els seus pares. Doncs potser els dos decidireu que cada un segueixi cuidant a la seva família i compartir i recolzar la tasca de cadascun sense implicar-vos en una convivència que, per ser massa, podríem dir, quotidiana, podria asfixiar el nivell d'autonomia que els dos necessiteu per dedicar a les vostres famílies.
Doncs, senyores i senyors, em passa una nota a la Inés, que em diu que tenim 4 invitacions pel Cine Verdi. La pregunta és, què opina vostè de l'amor? I si ho pot explicar, on s'ho pot dir, marqui el 93-409-2771. Què opina vostè de l'amor? 93-409-2771. Antonio, per què existeixen persones que encara que siguin acompanyades, es poden sentir soles?
Ja que dèiem abans, no? Aviam, jo tipifico 4 variants de solitud. O sigui, la persona que està sola perquè vol, evidentment, porta bé la seva solitud. Són persones que en aquell moment del seu projecte de vida consideren, creuen, que implicar-se en una relació amorosa aniria en contra d'altres prioritats. Per exemple, quan una persona jove i decideix viatjar o decideix estudiar i focalitzar el seu esforç en una tasca que considera incompatible amb l'adequada atenció a la seva parella, pot decidir voluntàriament estar sol. Ara bé, no és el mateix estar sol perquè vol que estar sol perquè no tens a la persona adequada o perquè et sents rebutjat per la persona que tu desitjaries tenir al costat teu. Per tant, ja tenim aquí tres variants de solitud. Però hi ha una quarta, que aquesta per mi és la més dura i la més crua i la més punyent, la que tu ara esmentaves. La persona que es sent sola fins i tot quan està acompanyada. Ja saps aquell vell refrà castellà que diu vale más solo que estar mal acompañado. Però alhora la veritat no és cert. Et faries creus, Toni, de la quantitat de persones que prefereixen estar mal acompanyades abans d'estar soles. I saps per què? Perquè no han tingut l'habilitat, l'oportunitat o la capacitat de convertir-se amb bones companyies d'elles mateixes.
Això que estàs dient, Antonio,
aquí està la clau.
I per la teva experiència professional, coneixes més d'un cas?
Malauradament, cada vegada més. Per això et deia abans que quan més necessitem que ens estimin, menys ens estimen, perquè fixa't que un excés de necessitat d'estimació sempre està relacionat amb un dèficit d'autoestima. Quan menys m'estimo jo, més necessito que m'estimis tu per sentir-me estimable. Però tu no m'estimaràs perquè jo necessiti ser estimat. Perquè la meva pròpia inseguretat, el meu propi dèficit afectiu, farà que et faci moltes demandes. I el que faré és, d'alguna manera, intentar aclaparar-te. I tu perdràs la teva llibertat. I la parella que funciona millor és la parella que sap oxigenar, la parella complementària, la que té un espai propi i un espai comú. Per això tornem a la base de tot. Quan millor estàs amb tu mateix, millor companyia resultes per les persones que a partir de que es produeixi una simpatia física es poden enamorar de tu.
Existeix una gran diferència entre l'enamorament i el que pot ser l'amor?
Segons la meva tipificació, sí. De fet, ja és clàssic la definició operativa que faig de l'enamorament, definint-la com la fase inicial d'un procés afectiu sentimental sexual d'alta intensitat passional, i, en canvi, el que és l'amor consolidat, l'amor de la parella estable. La primera fase és l'enamorament. I a partir de que es produeix un bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, escala valors prou similar i projecte de vida convergent, aquest enamorament es va consolidant i configura el que jo he tipificat com les quatre potes de la parella estable per assimilar la convivència a una taula que, per suportar el pes que erosiona la convivència, necessita aquestes quatre potes sòlidament instal·lades. Perquè si no tenim aquestes quatre potes, és quan fiquem la pota, Toni, perquè aleshores la cosa no funciona. Repetim, bon acoblament sexual, caràcters prou compatibles, escala valors similars, projecte de vida convergent. Això és el que dona solidesa a la parella estable.
Natàlia,
sí.
Recordem el telèfon. Potser que avui no s'atreveixen a trucar. Crec que la pregunta és molt fàcil, no? Què opina vostè de l'amor?
El telèfon és el 93-409-2771. 93-409-2771.
I farem un sorteig de 4 invitacions pel cinema Verdi.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Encara no coneixes el lloc més emblemàtic de Lleida per les teves celebracions familiars? Casaments, comunions, aniversaris, batejos... El Palau de Congressos de Lleida, la Llotja, resultaran úniques i especials, en un entorn elegant i sofisticat i amb un servei de gastronomia excel·lent que s'adapta a les teves necessitats. Confia'ns l'èxit de les teves celebracions. Truca'ns al telèfon 973 22 11 55 973 22 11 55 o escriu-nos a info@pc-lleida.com.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A Ràdio Estel estem amb tu.
Com es pot entendre, estimat Antonio, la maduresa personal o la vivència amorosa?
Aquest és el gran problema. Per madurar necessitem anys i danys. Vol dir que hem de patir productivament. Molta gent confon l'haver viscut amb haver madurat. No, un no madura perquè viu, sinó perquè aprèn del que viu. Per això defineixo la diferència entre una persona neuròtica i una persona madura és que la persona madura ha après del que ha patit i la persona neuròtica s'ha convertit en neuròtica precisament perquè no ha après del que ha patit. Imagina't que jo, de cada parella que tinc, trec una conclusió errònia i dic, la meva primera parella em va deixar perquè estava complexada, la segona perquè no era digna de mi, la tercera perquè estava neuròtica, la quarta perquè considera que no està al meu nivell. Què passaria? Jo no estaria aprenent d'aquests fracassos. Per tant, madurar és aprendre de les coses que succeeixen. Huxley deia, l'experiència no és el que et succeeix, sinó allò que tu fas amb el que et succeeix. Jo puc no aprendre de l'experiència. I aquest és el gran error. Madurar és aprendre l'experiència i per això hem de patir productivament. I què és el patiment productiu? Tal com el defineixo jo operativament, és aquella manera de patir que per patir d'aquella manera deixes de patir perquè aprens del que pateixes. Aquest és el gran repte de tot ésser humà. Patir no ajuda a madurar. Patir és una oportunitat per madurar, però només maduro patint si aprenc del que pateixo.
La felicitat de l'amor és necessària, d'alguna manera, pensant que l'amor té que estar ubicat o vinculat al sexe?
Aviam, amb determinades edats i a la fase inicial de les relacions, quasi sempre la sexualitat de les pròpies persones prefereixen contextualitzar-la amb un ambient amorós. Tant és així que fins i tot les noves generacions que tenen una cultura sexual més lliure reconeixen que si poden triar, prefereixen una sexualitat contextualitzada amb l'amor. El que succeeix que a falta de pan, bones són tortes. I aleshores què passa? Que molts joves, encara que no estiguin en una relació amorosa, no per això renuncien a la sexualitat. Però quasi bé tothom prefereix una sexualitat contextualitzada amb l'amor. Per què? Pues perquè la fusió afectiva... Ara, quin és el problema? Que l'amor no es pot mantenir sexualitat amb una sexualitat efervescent durant tota la vida de la parella estable. Per això diferencio, amb un altre llibre meu, Sexe savi, diferencio el sexe de la fase passional d'enamorament del sexe de la fase homeostàtica, que és d'autoregulació de la pulsió sexual que s'orienta cap al subjecte amorós. I aleshores, evidentment, quan una parella porta 20 o 30 anys de relació estable, pot ser que quedi desexualitzada, però quedi amb una bona funció i amorosa, i fusió amorosa. Per tant, si una parella es coneix als 40 o als 50 o als 60, sempre amb el seu amor hi haurà una expectativa sexual. Però si una persona porta 30 o 40 anys de relació estable, pot ser que hagi ja superat la fase sexualitzada, però no per això deixen de conviure amb amor.
Antonio, una parella adulta ja que es poden trobar per primera vegada o coneixes en una discoteca o en una sala de festes, no? Quin té que ser el punt de partida?
Primer...
El dia que es coneixen.
Sí, clar. Primer hi ha una cosa que no l'hem pogut canviar, que és la persona t'ha d'agradar. O sigui, ha d'haver una certa simpatia física. Després hi ha un altre tret importantíssim, que jo defineixo com comoditat relacional. Què és la comoditat relacional? És que tu i jo puguem estar junts i puguem estar còmodes tant si parlem com si no parlem. Si jo he d'estar vigilant el que dic o el que no dic, que et sentarà bé o que et sentarà malament, ja no tinc comoditat relacional. I tercer factor, orgull social. Què entenem per orgull social? Que a tu t'agradi que et vegin amb aquella persona. Si tu t'has d'amagar, ui, aquí ve una persona que tu valores o tu admires, t'has d'amagar perquè et fa vergonya que et vegin amb aquella persona de parella o t'has de justificar, allò que dius, no, és que és molt bon noi o molt bona noia, vol dir que no tens orgull social. El que, per tant, si nosaltres anem amb una persona de la que estem enamorada i quan veiem algú que ens coneix estem contents de que ens vegin, tenim orgull social. Quan podem estar parlant i sense parlar, tenim comoditat relacional. I, evidentment, un requisit previ, aquella persona t'ha d'agradar com persona i també com gènere. Per tant, l'has de trobar interessant, en aquest cas, com homes, com dona i com persona, i les dones, amb respecte als homes, igual com home i com persona.
Antonio, d'on podem trobar, d'on poden trobar els nostres oients, els nostres amics, l'art d'enamorar?
Ui, per sort, arreu, perquè ja et dic, en aquest moment ja és el meu llibre més traduït i va ser el meu tercer llibre, és de l'any 1995, però es segueix reeditant, per sort, i repeteixo, ara em va dir la meva agent literària que el publicaven a Corea del Sud.
Es pot adquirir per internet aquest llibre?
També, tots els meus llibres, pràcticament tots, menys Amor al segon intent, que com és el meu llibre més venut, sembla que de moment volen rendibilitzar que es vengui només en format de paper, però tots els meus altres 11 llibres es poden trobar en format electrònic.
Estimades amigues i amics, si alguna de les vostres vivències té que veure dintre del que el professor Borinches ens explica cada 15 dies, anem a donar el teu correu electrònic perquè puguin entrar i que puguin contactar amb tu.
Sí, és ipap@bolinches.com, però és molt més fàcil trobar la pàgina web a bolinches.com.
Bolinches.com.
Ah, Bolinches, que és A d'Antoni, a Bolinches, tot junt,
.com. Bé, Antoni, després d'aquesta entrevista, no sé si m'equivoco, però ara doncs es mereix escoltar una cançó romàntica, no?
Home, el romanticisme és un gran facilitador de l'enamorament i un gran mantenidor de l'amor.
Fins a sempre, Antoni.
Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em poguessis estimar, ma il·lusió fora complida i viuria tan content que en mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment. I a tota hora et cantaria una cançó pels teus ulls que jo mateix et faria. Una cançó pels teus ulls, perquè enmig de tants esculls ells fossin la meva guia. Rosor, rosor, llum de la meva vida. Rosor, rosor, no te'n facis mai il·lusió. Presoner sóc en tots moments de la teva veu tan clara que allunya els mals pensaments i la bondat sol s'empara, perquè és fresca i és suau i és un
doll de poesia i s'assemblen al cel blau, que el cor ens dona alegria. Doncs ja que em tens presoner, un dia i un altre dia, i jo m'hi trobo tan bé, Roser, la meva Roser, vulguis fer-me companyia. Rosó, no desfacis una il·lusió. Rosó, Rosó, llum de la meva vida. Rosó, Rosó, no desfacis.
A Ràdio Estel, estem amb tu.
Hora punta, el millor per degustar i fer gaudir el teu paladar. Tapes, entrepans i les millors hamburgueses. Hora punta, taller de Frankfurt, carrer Capitan Arenas 66. Estem tots els dies de la setmana, de 8 a 24 hores. Hora punta, 93 252 27 29. 93 252 27 29. I no t'oblidis dels nostres postres. Hora punta. Capitan Arenas 66.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.mibodabsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, les 5 de la tarda, 38 minuts. Avui ja ho notaran vostès de seguida. El programa està centrat a nivell cultural, informatiu, però demà, per posar un exemple, doncs farem la vida del Alfredo Amestoy. Demà passat tindrem el debat. Bueno, i així durant tota la setmana, cada dia, Estem amb tu canvia d'estil, perquè volem, desitgem, que vostè s'ho passi molt bé. I ara ens acompanya el president d'ACETRA, el senyor Ignacio Rubio. Iñaki, benvingut i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, per començament, l'Associació Espanyola d'Usuaris Empresarials i Professionals del Transport Aèrio, diguéssim, en què consisteix?
Doncs és una associació que representa a prop de 100.000 professionals, usuaris i empresaris del transport aeri de tot el món, i el que defensa són els interessos tant de les companyies aèries com dels propis professionals del punt de vista laboral i també dels usuaris quan representa doncs, una queixa tant d'una companyia per tal de poder solucionar-ho de forma ràpida.
I, per tant, què ofereix, etcètera?
Doncs ofereix bàsicament assessorament als usuaris en quant a les normes que han d'aplicar en aquelles reclamacions sense que sigui una confrontació amb les companyies aèries, als empresaris i a les companyies. Doncs intentem millorar el servei que s'ofereix també als usuaris i, evidentment, també treballar per la creació de noves companyies i el desenvolupament del transport aeri. I a nivell dels professionals també donem l'assessorament corresponent a nivell doncs, dels propis contractes i convenis laborals de les empreses.
Aquests darrers dies estem parlant de l'Ebola i, per tant, aquesta pregunta crec que és més que obligada. Prevenció que estan fent els avions en aquest moment?
Doncs bàsicament hi ha dos tipus de prevenció, les que es fan en origen i les que es fan en destí. En el cas del destí, el Ministeri de Sanitat ha aplicat en els aeroports espanyols un protocol que estableix el control d'aquells passatgers que venen de països que puguin estar doncs, dins la xarxa d'afectats per Ebola i, per tant, doncs, es prenen mesures per tal d'evitar doncs, aquest contagi en els aeroports i, evidentment, el traspàs de fronteres a Espanya. En l'origen, també, les autoritats, en aquest cas en Àfrica, també doncs, estableixen aquests protocols perquè és una ordre de l'Organització Mundial de la Salut per tal de previndre precisament l'extensió d'aquesta malaltia.
Anem a aprofitar, si m'ho permeten vostès, aquesta entrevista per si algú de vostès o alguns de vostès doncs pateixen o passen poc quan pugen en un avió i aquesta serà també serà un dels temes que tractarem, repeteixo, amb el senyor Ignasi Rubio. L'associació defenen els usuaris pels abusos de les aerolínies. Això s'incrementa cada dia o hi ha un control?
A veure, a Europa estem vivint un moment en el qual tot és el que s'anomena low cost, excepte aquelles companyies de renom que ja tenen molts anys, i llavors el passatger doncs, vol viatjar amb un preu relativament barat, reduït, i obtenir doncs, una sèrie de serveis que s'afegeix amb un cost, com és, per exemple, el menjar o, en qualsevol cas, altres serveis que es poden donar a l'avió o a les pròpies maletes. Actualment, el problema que tenen les companyies low cost, evidentment, doncs que com tenen un grapat d'avions i el tenen destinats punt a punt, evidentment que és el negoci de la companyia low cost, doncs això suposa que quan falla un avió es produeix un retard. Llavors l'usuari ha de saber que hi ha un reglament europeu que defensa la possibilitat que ell pugui reclamar una indemnització per aquest retras o inclús perquè la maleta hagi arribat tard. I moltes vegades, com dic jo, darrerament han crescut moltes organitzacions que es dediquen a reclamar aquests endarreriments, aquests retras en l'arribada de l'avió o en qualsevol cas en les pèrdues de maletes, i jo el que recomanaria com a associació als usuaris és que abans d'encarregar res amb algú mirin realment què és el que hi ha darrere, perquè de vegades doncs ens podem trobar amb una sorpresa de que paguem a un professional per fer una feina i realment la feina no es faci o en qualsevol cas es faci malament.
Com funcionen les companyies low cost?
Doncs bàsicament les companyies low cost, el model de Catalunya que tenim una companyia, diguem així, primogènita que tothom coneix, i també tenim altres companyies de fora, del Regne Unit, bàsicament, doncs que estan operant als aeroports de Catalunya des del tancament d'Espaner. En aquest cas, lògicament, és un problema, perquè el model aeroportuari que tenim implantat a Catalunya bàsicament està basat bàsicament en pagar a companyies per tal d'operar en els nostres aeroports, a canvi de poder tenir aquest trànsit aeroportuari i així finançar en aquest cas, per exemple, l'aeroport de Reus, de Girona o inclús de Lleida. No? Jo crec que és un model que canviarà. Aviat apareixeran noves companyies a l'espectre espanyol i català i això suposarà doncs, un canvi de model de companyia low cost per una companyia que doni un servei a un preu més acurat i que, evidentment, doncs, el passatger pugui volar amb més tranquil·litat.
Recentment, un avió de la companyia Swissair va tindre un accident a Mali. Quina resposta va obtindre a CETRA de les autoritats espanyoles?
Doncs la primera notícia que vam tenir va ser que vam demanar nosaltres a la ministra i a la directora general de Transport, vam demanar doncs, la seva intervenció per investigar aquest succés, donat que aquests professionals doncs, era molt estrany per la seva experiència que l'accident que vam patir a Mali fos produït exclusivament per una tormenta. I la veritat és que fins ara tant el comitè de crisi com les autoritats espanyoles, a banda de l'informe preliminar que ha fet la comissió francesa, que és la que lidera sorprenentment quan l'avió era espanyol i la tripulació era espanyola, aquesta investigació, doncs no han donat cap mena d'informació en relació a com s'està portant la investigació i si hi ha hagut alguna cosa més a banda de l'aparent caiguda de l'avió per una tormenta de sorra.
Així mateix, i en el pla internacional, podríem dir, el motiu del conflicte d'Ucrània, em sembla que vostès ja es van posar en contacte amb la companyia, per posar un exemple, Vueling, que deixessin de volar arrel de l'incident del vol de Malaysian Airlines.
Sí, jo personalment vaig parlar amb la directora general de Transports, Carmen Librero, Es va recomanar que la companyia Vueling no fes aquests vols per garantir la seguretat dels usuaris i dels passatgers sobre terreny de conflicte i en qualsevol cas a Ucrània, arran precisament de la nostra petició i també de la direcció d'operacions de la companyia, sembla ser, es va deixar de volar a Ucrània, però el que s'ha deixat palès és que, evidentment, vam fer nosaltres una denúncia del Tribunal Penal Internacional, precisament, contra el president Putin i també d'altres persones, reclamant una investigació a la Fiscalia Internacional per considerar que la caiguda de l'avió de Malaysian Airlines era un crim de guerra. I, precisament, estem esperant que el fiscal general obri aquesta investigació per tal de conèixer més a fons doncs, tota la investigació que pugui esdevenir.
Aquesta situació va endavant, per tant?
Sí, sí, iniciem endavant.
L'evolució del transport aeri, de les noves tecnologies, produeixen una millora en la seguretat del transport aeri?
Doncs la seguretat del transport aeri ve, evidentment, per les noves tecnologies. El problema és que no de vegades els professionals s'acostumen bé a utilitzar-les. Això provoca doncs, que de vegades la màquina vagi per endavant del professional, del pilot. Es donen cursos, però evidentment jo crec que podem arribar a dir que la seguretat que dona l'automatització de les cabines doncs, permet una tranquil·litat als usuaris a l'hora d'agafar un avió.
Com pot desaparèixer un avió?
Doncs no hauria de desaparèixer, si no és perquè hi ha un conjunt de factors, com el cas de l'avió de Malaysian Airlines, que fan que aquest desaparegui o que algú vulgui que desaparegui aquest avió.
Iñaki, què opina vostè de les contínues vagues dels controladors aeris?
Doncs en el seu dia nosaltres vam assessorar el ministre Blanco des de l'associació per tal de prendre mesures que poguessin corregir el problema que hi havia en la selecció, el control dels controladors per part de la selecció i també l'ensinistrament d'aquests pilots. Va sortir una llei que va permetre la liberalització de les torres de control i, per tant, la formació privada d'aquests professionals, però nosaltres hem parlat amb aquests professionals i a hores d'ara sembla ser que la solució que va donar al seu dia el ministre Blanco no ha estat molt correcta i segueixen existint problemes en quant a la formació i a la contractació dels controladors i, per tant, el servei que poden donar de cara als usuaris i no provoca aquestes vagues.
És veritat que pensem molts de que els controladors aèrios o aeris cobren massa?
No,
mai es diu cobrar massa, però aquest és un comentari genèric.
Estem d'acord que el sou mitjà d'una persona del carrer segurament no arriba ni molt menys a 3.000 euros de vegades. Això vol dir que quan un professional té la seva responsabilitat com és controlar un espai aeri, sectors de l'espai aeri, per exemple, de Catalunya, durant 3-4 hores en un dia i amb una tensió com la que succeeix quan hi ha mala meteorologia, això suposa que aquest professional estigui ben incentivat per poder posar l'interès que correspon a l'hora de controlar tot aquell espai aeri. Nosaltres de l'associació creiem que no és que no estiguin molt ben pagats, sinó que estan pagats molt bé per la feina que fan.
Què ens pot dir, perquè aquest és un avanç, diguéssim, a nivell d'informació, els vols no tripulats que es diuen o s'anomenen drones?
Doncs el mes de juliol es va aprovar una normativa del Ministeri de Foment i jo crec que ara tothom parla d'aquest tema, és la novetat dels afeccionats a volar aquests aparells sense pilot, i jo crec que realment doncs, és una matèria molt conflictiva perquè això suposarà ocupar espais aeris que actualment d'aviació general que actualment doncs, estan lliures per aprendre l'aviació esportiva, com és el cas de Sabadell.
Senyora Maritza i Codina, m'escolta?
Sí, hola, bona tarda.
Bona tarda. Estem de seguida amb vostè. Anem a la publicitat. Molt agraït per estar aquí a Ràdio Estel i estem amb
Perfecte.
Tu. I de seguida, després, repeteixo, de la publicitat, Perfecte. Entrem en directe amb vostè.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. Al Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores. Menús especials per grups i empreses. Al Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El cafè d'en Víctor. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 Dormirenbalnearios.com.
Encara no has provat el davall al nou restaurant del Palau de Congressos de Lleida? La nostra cuina de mercat amb un toc d'autor et sorprendrà per la seva qualitat i el seu preu. Vine al davall i tasta els nostres menús. L'executiu per 14,50 euros o el menú degustació i el d'arrossos per 24,50 euros. La cuina del davall t'enganxarà. Reserves al telèfon 973-2208-81. 973-2208-81.
Et cases? Enhorabona! Estàs de sort! Vine al Saló Mibó dels dies 8 i 9 de novembre a la Cúpula de les Arenes de Barcelona. Aquí trobaràs tot el que necessites pel teu dia de casament. Hotels, restaurants, fotògrafs, agències de viatge i la botiga Núvies de Barcelona amb els millors vestits de núvia. Entrades i més informació a www.miboda.bsn.com. Miboda, el saló nupcial de referència a Barcelona.
Estimat aquí, què pot portar, diguéssim, la presència de dron, diguéssim, per posar un exemple, doncs, no sé, a l'aeroport de Sabadell, al pla d'aeroports de Catalunya, etc, etc.
Doncs bàsicament, des de l'associació creiem que pot suposar la mort de l'aviació esportiva, bàsicament perquè el poc espai aeri que hi ha i que utilitzen aquestes aeronaus, com les de Sabadell, amb vol visual, doncs pot quedar ocupat en certs llocs per aquestes petites aeronaus i podria suposar, doncs, reduir molt més a l'ús d'aquest espai aeri que queda aquells que afeccionats que volen seguir fent l'aviació esportiva com pilots privats.
Senyora Codina, m'escolta, no?
Sí, hola, bona tarda.
Gràcies. Ha escoltat també amb el senyor Ignacio Rubio?
Sí.
Què opina vostè del que acaba de dir el senyor Rubio en aquest moment?
Bé, comparteixo en gran part el que ha comentat. És cert que han de compartir un mateix espai aeri als drons amb la resta d'aeronaus que s'operen habitualment, però penso també que la tecnologia avança i l'aviació no es pot quedar enrere i també ha d'estar avançant i que hem de trobar entre tots els professionals la manera de poder compatibilitzar l'ús de les aeronaus més tradicionals o que tots coneixem i estem més familiaritzats amb aquest tipus de nous dispositius que, bueno, poden desenvolupar treballs aeris que no s'han de perdre i que sembla que, degut a la crisi del sector, estan una mica de baixa, no? Que s'han deixat a una part.
La senyora Meritxell Codina és directora tècnica d'Eurònia, una de les primeres empreses que estan treballant en aquests moments en diversos projectes per la posta en marxa de les escoles de pilot de dron i la seva gestió empresarial. Quines recomanacions o recomandacions donaria vostè a les persones que ens estan escoltant en aquest moment? Diguéssim, perquè bé, puguin participar, diguéssim, d'aquesta escola.
Sí. El que jo recomano, sobretot a tothom, tant a nivell privat com a nivell comercial, que vulgui utilitzar drons o aeronaus no tripulades, que així és com se'ls diu i com se'ls denomina, és que s'informin molt bé. Perquè és cert que la normativa, com bé comentava el senyor Rubio fa una estona, és molt recent, es va aprovar el passat mes de juliol, però els drons han generat un gran interès en tots sentits i en diversos camps, no? Des de la consultoria i la gestió, des del món assegurador, el món de la formació. Llavors, per mi, el més important i el que recomano a tothom, sigui el nivell que sigui, és que es posin en mans de persones que puguin dirigir o assessorar, sabent exactament del que s'està parlant i del tipus d'activitat al que ens estem referint, no? És a dir, es necessita d'autèntics professionals de l'aviació i de l'aeronàutica que puguin donar resposta a les moltes preguntes que té la gent i que tenen els usuaris de drons avui en dia, no? Per tant, jo aconsello a aquelles persones o que es vulguin formar com a pilots de drons, que preguntin informació a centres certificats utilitzats per poder impartir aquest tipus de formació. A qui necessiti un tema de suport en la gestió o en l'adequació a la nova normativa, que consulti a una consultoria o a una gestoria especialitzada en matèria aeronàutica. El tema assegurador, doncs, no opino una cosa diferent. Igual, no? Siguin subscriptors que puguin donar garanties i que estiguin especialitzats i acostumats a donar cobertura a aquest tipus de risc. I jo el que recomano és això, que es faci sempre de la mà de professionals de l'aeronàutica i de l'aviació.
Senyora Codina, per finalitzar, quina opinió li mereix a vostè com a entitat representativa al plan aprovat pel govern del senyor Artur Mas i quins efectes poden portar a l'aviació general i esportiva de Catalunya?
Perdoni?
No, dic que quina opinió li mereix a vostè com a entitat representativa del que estem parlant el pla aprovat pel govern del senyor Artur Mas i com pot afectar o no afectar a l'aviació general i esportiva de Catalunya.
És un pla que, entenc, vol anar una miqueta més enllà i donar forma a algo que estava deixat una mica més a l'aire i que no estava molt, molt regulat. Entenc que la intenció és bona, però, com sempre, els plans solen estar redactats, solen estar sobre el paper i el que realment cal veure és com es desenvolupa i a quins a efectes pràctics com realment funciona i com s'adapta dins del sector en el que és l'operativa diària.
Senyora Meritxell Codina, molt agraïda la seva presència aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Ignasi, estimat, fins al proper dia.
Gràcies a vosaltres.
És que vindrà un dia exercir com a abogat, eh? Sí, també. Sí. Molt bé. Doncs, senyores i senyors, estem arribant a la recta final. Avui encara estan celebrant molts de vostès, que són aragonesos, doncs la festivitat de la Verge del Pilar. I vull fer un acomiadament especial en el programa d'avui. Anem a escoltar la falca d'Eco Dutxa i després ens acomodiem.
Hola a todos.
Bertín Osborne opina.
Os quiero presentar una empresa, se llama Ecoducha. Os cambia los baños por duchas, que además de ser mucho mejor y menos peligroso para evitar resbalones y demás en los baños, además es más ecológico, se gasta menos agua, que hoy en día es fundamental.
Bertín Osborne también lo recomienda. Ecoducha.
Lo hacen en un día y lo hacen con una velocidad impresionante y además magníficamente bien.
Bertín Osborne recomienda Ecoducha.
No olvidaros porque va a ser importante para el futuro de toda vuestra familia.
Ecoducha. 931-882-400. 931-882-400.
Doncs moltes felicitats a tot l'Aragó, als aragonesos que estan escoltant aquest programa i, naturalment, a totes les Pilars. A la redacció, la Natàlia Cuadrado, a la producció, la Inés Granados, a la realització tècnica, el Mario Ramírez. Us ha parlat el vostre amic Toni Guerrero. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Fins demà, si Déu vol. Thank you.
Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.